La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio. Reportatges de ràdio amb Ruth Carà.
Vuit minuts gairebé que passen de les 5 de la tarda i a aquesta hora, com cada dijous, saludem a Ruth Caral, que ens porta un dels seus reportatges. Ruth, què tal? Bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
I és que ja tenim a tocar la Setmana Santa i és per això que avui parlem de tradicions.
Sí, de tradicions. Així, en general, la Setmana Santa la podem celebrar de moltes maneres, no?
Sí,
per exemple, al meu poble i en molts altres és molt típic fer una recepta que és única de la Setmana Santa, no? I no es fa en cap altre moment. Pues això seria una manera de celebrar-la.
No, ara m'has de dir quina.
Ah, és una recepta... Sí, sí, ja t'ho explico. És una recepta que es diu la manjolla.
Sí.
A part, és una manera de fer les mones de Pasqua, que aquí, pel que tinc entès, les feu de xocolata.
Bueno, i aquella antiga, que és més de brioix i oudú.
Correcte.
És aquesta?
És aquesta. Val. I al meu poble, és l'únic poble de Catalunya, a la Sénia, que li diem manjolla. A totes les altres, a tots els altres llocs fas una altra recepta i li fiques un altre nom, però esta mateixa recepta, que en un altre lloc se diria mona de Pasqua, a la Sénia li diem la manjolla.
Fixa't que jo tinc família de Alacant i a la meva, família s'ha dit sempre la tonya.
Veus? Pues a cada lloc
va canviant.
Li diem d'una manera. Pues això és seria una manera de celebrar la Setmana Santa, no? Per exemple, va, a través de les receptes. Però avui el reportatge l'he enfocat més a parlar dels actes que se celebren per dijous o divendres sant, no? Perquè d'alguna manera mos demostren esta riquesa popular i tradicional que també tenim aquí a Catalunya. I llavors, per tant, el reportatge d'avui recull el testimoni de les associacions que organitzen aquests actes i les representacions teatres que se'n fan, no? Més concretament, el reportatge se centra en la modernització de la tradició, tant del contingut com de la manera d'explicar-la, i en l'apropament que en fan cap als joves. Tenim la gran sort que el ventall d'actes que es fan arreu del territori és ampli i la Setmana Santa se celebra molt, i molt bé, també, però el reportatge només ha inclòs tres grans festes, com són la processó i la dansa de la mort de Verges, el Via Crucis de Sant Hilari de Sacalm i la Setmana Santa de Tarragona.
Que déu-n'hi-do, quins actes. Va, doncs som-hi, Ruth, escoltem el reportatge i després el comentem.
Som-hi.
Vinga.
De bons cristians i cristianes, acompanyeu amb devoció els passos de Crist, nostre Senyor, a la muntanya del Calvari, on morirà el nostre món.
Aquest ritme de timbals indica que és nit de Dijous Sant i que arriba la mort. A Verges, la processó i la dansa de la mort se celebren des del segle XVII i és una de les tradicions més emblemàtiques de Catalunya d'aquestes dates. Amb el temps, els fets que representen s'han anat modificant puntualment, ja que és inevitable fer-ho pels canvis que viu la societat. L'estructura, però, l'han mantingut intacta.
Aquesta estructura fa bastants anys que és la mateixa. No dic que fa, des de que quasi que en tenim memòria, aquesta estructura sempre ha sigut la mateixa. Hi ha hagut algunes modificacions puntuals, en el sentit d'alguna escena girada, però res més. S'han adaptat una mica també als versos, perquè és clar, estem fent servir els versos de Sant Antoni de Sant Jeroni. Llavors, clar, això també implica que la gent que ve moltes vegades no entén els versos a la perfecció, perquè primer no són vells, hi ha paraules antigues, després també hi ha vicis dels actors a l'hora de dir-los, i mica en mica també s'han anat incorporant uns versos més actuals, però fonamentalment no s'ha canviat absolutament.
Núria Roca és la presidenta de l'associació Processó de Verges. I del Baix Empordà ens desplacem fins a la comarca de la Selva, perquè a Sant Hilari i Sacalm celebren el Via Crucis Vivent. El Via Crucis Vivent el representen des del 1731. Han anat fent canvis i, de fet, millorarien l'escenografia i el guió, però l'estructura és la mateixa. Ho explica Joan Xandri, president de l'associació del Via Crucis Vivent.
Aquí ja fa 300 anys que es fa, i clar, això ha anat canviant, evidentment que ha anat canviant, però el guió ja estem com és. I aquí comencem amb l'Hort de Getsemaní, la presa de Jesús, el judici i les 14 estacions, fins que es mor la creu. Vull dir que és això, que això no es pot pas canviar gaire.
I de Sant Hilari i Sacalm cap a Tarragona. A Tarragona, la Setmana Santa és una de les festes grosses de la ciutat. De tots els actes, en destaca la processó del Sant Enterrament del Divendres Sant.
La Setmana Santa de Tarragona és tan emblemàtica perquè s'ha pogut mantenir l'essència mediterrània, respirar aquest mediterrani que és peculiar d'aquestes terres i que no s'ha vist molt envaïda per importacions, a part una mica del tema de tocs de calanda i així una mica la bomba, el tema aragonès, però per la resta es manté bastant fidel al que era, tot i que s'ha d'innovar i s'ha d'anar evolucionant com toca. Però penso que per aquest fet i també per l'entorn que té, l'entorn de Setmana Santa succeeix en un entorn meravellós, un museu, podríem dir, l'aire lliure.
Ell és Francesc Seritjol, el president de l'agrupació Associació Setmana Santa. En aquest cas, a Tarragona, el format sí que ha canviat força.
Canvia el temps, canvia la societat i canvien els esdeveniments i canvia la concepció de tot. I la Setmana Santa ha anat evolucionant, òbviament, el format dels actes ha canviat una barbaritat. La forma d'entendre les presentacions d'opuscles, alguns actes nous que s'han incorporat com una esmandada del Gremi de Marejans. Són actes nous, actes més dinàmics, més àgils, actes molt més audiovisuals, molt més vistosos, amb un punt d'interès diferent, un punt més social, per tant, òbviament han canviat. I la tradició s'ha de seguir explicant, com ha sigut sempre, però amb l'evolució que li correspon i amb el llenguatge dels joves. Aquest és el tema important.
La tradició es continua celebrant i els carrers s'omplen de gent participant, però la manera d'explicar-la i de transmetre-la també ha canviat. I amb aquesta realitat coincideixen a Verges, a Sant Hilari Sacalm i a Tarragona.
Ha canviat perquè les noves generacions, evidentment, no tenen aquest relat integrat en els seus valors, la major part de les vegades. Llavors, això és el que sí que nosaltres notem que s'ha d'explicar, però no, ja no només a les noves generacions de Verges, perquè, al cap i a la fi, a la gent de Verges i que ve a fer la processó, això els serveix per conèixer una religió i una història.
Els joves, el tema religió com a doctrina, suposo que és el que més costa d'entendre. Tot i que penso que hi ha molts joves que també estan agafant creences que no són ben bé pròpies de la religió, però que s'hi assimilen molt. Però amb el que parlem de la religió, penso que tothom la viu la fe com vol i com pot, realment, a vegades, no? I això es nota... Jo penso que no és un tema més de religió, sinó més un tema del tipus d'acte i de motivació que tenen per venir aquests actes, perquè portants, timbalers, armats, arrengladors, n'hi ha molts. El que no hi ha són gent amb ciris, perquè anar unes hores amb un ciri fent llum no té aquest punt de motivació ni de dinamisme que avui en dia estem acostumats a donar-li tota la vida actual nostra.
En canvi, molta gent que ve de fora sí que ens trobem que no saben qui són els personatges i el que estem explicant. Això sí que també ho hem notat. Fins i tot es viu diferent perquè potser nosaltres hem d'explicar el que representa a la nostra mainada, però ells ho entenen com una història més. És un teatre que veuen cada any, que hi ha uns versos, que saben qui fa què representa cada personatge, i això en els moments actuals, o sigui, potser ho saben més aquesta mainada que ara van creixent en aquí, que no pas qui ens ve a visitar o qui la ve a veure, perquè realment després aquests sí que moltes vegades no saben qui són cap dels personatges dels que surten. I llavors ens trobem això, que ho hem d'explicar-ho molt més bé en el punt d'informació o en tota la part que editem els fulletons, perquè veiem que això sí que ha canviat.
Tenim molta gent d'aquí que intervé en l'Òbia Crucis i no li demanem pas quina creença té, ni quina religió té, ni de quin partit és, qui hi ha de tothom. I això, la gent del poble que ho té molt assimilat i ho té molt seu. I participen per això, perquè els agrada, perquè volen i perquè no volen que es perdin.
Per conèixer, doncs, com ho viuen i com ho veuen els joves, més val escoltar-los. Arnau Planas representa Jesús a la processó dels Grans de Verges.
Crec que ha canviat, sobretot no en la manera, però jo crec que sobretot ha canviat perquè no s'explica tant com s'explicava abans. Primer perquè jo crec que la processó antigament s'utilitzava per explicar actes religiosos cap a la gent del poble. I actualment, com que cada vegada la gent és menys creient en temes de religió, doncs fa que la processó perdi aquesta part religiosa que antigament tenia.
És per això que a Verges els preocupa el relleu generacional, sobretot en la processó dels petits. En canvi, a Sant Hilari Sacalm i a Tarragona, sembla que la Setmana Santa engresca tothom.
La gent fa moltes coses molt variades, amb la gent se va a treballar fora, té mil activitats a fer i així, i fa que la processó vagi quedant cada vegada en segon o en tercer pla en la vida de la gent actualment. Això sobretot ho podem veure en en la processó dels petits. Jo en sóc un dels organitzadors i cada any costa més trobar nens, trobar nenes que vulguin dedicar la Setmana Santa a venir a assajar i a venir a fer la processó dels petits.
No patim més del que hauríem de patir, segurament, perquè bueno, sempre vas trobant que hi ha gent que ho va fent i que s'ho estima i que ho vol mantenir. De moment la processó dels petits es va fent. Potser que de vegades costa més doncs, trobar mainada, perquè ara potser la gent marxa més per Setmana Santa. Abans tothom es quedava i era molt més fàcil, perquè doncs, era molt més fàcil cobrir tots els papers. Ara doncs, molta gent marxa i després doncs, de vegades et quedes una mica coix, que pateixes fins al final, però sempre acabes sortint un paper per... Bueno, vull dir, no acaba quedant cap paper vacant en cap, ni a la dels petits ni a la dels grans.
Ara hi ha gent que plega, perquè vaig estudiar a fora, o se van a treballar, o s'empareien, es casen, el que sigui. Cada any hi ha un, però, bueno, però no tenim problemes per dir no sabem com fer-ho, perquè no hi ha gent. Ara per ara, fins aquest any, no ens hem pas trobat.
Relleu, sí, relleu, no em preocupa. M'està clar pel relleu. La clau del relleu és donar pas. I la gent que ara hi està, buscar qui pot venir i quan el tingui, donar-los el pas. Donar-los l'alternativa, que diuen en el món del toreig. Perquè és que si no, clar, si no, deixem, no donem pas, òbviament aquesta gent que espera se'n cansa. Per tant, s'ha de donar pas i seguir endavant.
Les festes populars les organitzen majoritàriament associacions i entitats, grups de persones que volen celebrar les tradicions peti qui peti, encara que la situació econòmica no els vagi a favor. La Setmana Santa a Catalunya se celebra amb processons, viacrucis, caramelles i passions que apleguen centenars i milers de participants i espectadors. La processó i la dansa de la mort, conjuntament, és festa patrimonial d'interès nacional. El viacrucis vivent de Sant Hilari Sacalm també ho és i l'any 2010 va rebre la Creu de Sant Jordi. O la Setmana Santa de Tarragona, festa d'interès turístic nacional, a més de ser declarada la processó del Sant Enterrament del Divendres Sant com a element patrimonial d'interès nacional. És història, és tradició i són costums que, malgrat que en alguns moments facin patir, esperem que la mort amb elles no hi puguin fer res. Aquestes tradicions, amb més canvis o menys, amb més participants o menys, no poden morir.
Vinga, 20 minuts que passen de les 5 de la tarda i ara sí, escoltat el reportatge que cada setmana ens porta Ruth Caral a la caravana. Parlem d'aquesta Setmana Santa, perquè en general format i estructura, Ruth, acostuma a ser la mateixa, perquè la història, clar, és la que és i això no canvia.
Exacte, això és evident. I, per tant, en aquest aspecte, tothom que vagi a veure algun d'aquests tres actes acabarà veient el mateix que 3 anys, no? Tot i això, sí que és cert que cadascú, cada entitat, cada associació aporta el seu punt de vista i tots hi destinen els recursos que poden a fer més dinàmica tota la representació. Uh-huh. Més o menys ho explicaven tots, eh? Tant la Núria Roca de l'Associació Processó de Verges, en Joan Xandri de l'Associació del Via Crucis Vivent o en Francesc Seritjol de l'Agrupació d'Associacions Setmana Santa de Tarragona, que en els darrers anys, amb la recreació de les escenes, amb la reinterpretació d'alguns textos, amb el so i amb els llums, per exemple, amb les llums, han fet una aposta per apropar-ho més sobretot a la realitat d'avui en dia. Bàsicament perquè pugui explicar-se la mateixa història de sempre, però d'una manera més amena.
Clar, Rod, perquè al final la història explica uns fets que d'una manera o altra, no, ens interpel·len i bé siguin explicades per una via o per una altra, ens arriben igualment.
Mm-hmm, correcte. És així mateix. De fet, la Núria de Verges m'explicava precisament això. Els temes que es tracten a les representacions són temes universals, uh-huh. I bé si tenim un pensament o un altre, bé siguem d'aquí o no, són idees i valors generals amb els quals tothom hi pot empatitzar. Per exemple, ella ho exemplificava amb la dansa de la mort. El missatge de la dalla és que cega les vides, no? Acaba amb les vides, però també hi ha banderes que transmeten un missatge que la mort no perdona ningú, que és inevitable o que el temps és breu. De fet, també hi ha l'element del rellotge sense broques que clarament també arriba a tothom.
I malgrat que la història narra la vida pública i la mort de Jesús a tot arreu, també es viu com una festa. Al final acabem celebrant la Pasqua.
Sí, sí, és així mateix, exacte. Això sí que es viu així a tot arreu. La majoria de persones ho viuen des de ben menudes i creixen amb això, de manera que ja estan arrelades a la tradició i la mantenen per tot allò que implica, no? Les preparacions prèvies al carrer, tots els assajos que impliquen un grup de persones molt i molt ampli, també molt nombrós, i que fan pinya per seguir-la oferint al seu poble, però també tothom s'hi pot apropar, no? De fet, l'Arnau Planas, el xic que representa Jesús a la processó de Verges, ell pateix una mica pel relleu generacional perquè, evidentment, no voldria que això es deixés de fer o que alguns personatges, sobretot a la processó dels menuts, se deixen de representar perquè no hi ha gent, no? Però sí que m'ha comentat una cosa que m'ha paregut ben curiosa, i és que ell mateix convida tothom que no sigui de Verges a participar-hi també si en té ganes. I això jo crec que és un gest interessant i generós, no? Perquè moltes vegades participes en una festa perquè ets d'allí i perquè ho has fet tota la vida, però això potser també aniria canviant, bueno, pareix que pot anar canviant a poc a poc. I ara que hi caic, a Verges l'any passat van presentar una novetat important, i és que per primera vegada les dones també van poder formar part de la processó com a managers, no? Per tant, sí que es fan apostes per apropar les tradicions a tothom qui vulgui formar-ne part, i ara haurem de decidir a veure a quina de totes toca anar-hi.
I tant, més val que sigui així, eh? Sí. Jo vaig escollir els llocs on vull anar. Estàvem escoltant el reportatge de la Ruth i li deia a Ruth, i em sembla que aquest any vull anar a Tarragona perquè no ho he vist mai, i em sembla que les processons són bastant espectaculars a Tarragona. I ara que em parlaves de la dansa de la mort, deixa'm posar-ho sobre la taula, perquè a mi em va semblar espectacular, precisament l'any passat, que les dones es van poder introduir en aquesta dansa per primera vegada, es va fer un especial a TV3, si no recordo malament, explicant què era la dansa de la mort, amb un especial organitzat tot plegat per un crac espectacular com és Lluís Danés. Si podeu recuperar-lo, TV3 a la carta, és un espectacle visual que val molt la pena i que s'entén molt més el que significa la dansa de la mort que només veient-la.
De fet, ara m'has fet pensar també que el Foraster també van dedicar un programa a tot el que era preparar la processó i la dansa de la mort, i també queda molt ben representat allí tot el que és la festa.
I tant, no és fàcil. Escolta'm, tens alguna sorpresa de més, em sembla?
Sí, bueno, per si algú també està indecis, que he portat dos talls de veu, de la Núria Roca i en Joan Xandri, perquè mos conviden a anar a Verges i a Sant Hilari Sacalm.
Som-hi.
Venir a Verges val la pena el dijous sant, perquè la professó que es fa, o tota la festa, és una mica diferent, perquè té elements de diferents èpoques i que s'han anat mantinguent, perquè, per exemple, un dels elements clàssics és la dansa de l'amor, que surt en processó a la nit, i això realment és espectacular viure-ho, ja no veure-ho, sinó viure-ho. I després hi ha uns altres elements característics de Verges que no surten en altres professons, que és, per exemple, Jesús va amb la creu tota l'estona pels carrers, mentre els jueus li van dient improperis, el van insultant, el van vexant, el van picant, i a tota aquesta part viva i que aquests versos, això no ho trobes enlloc més, és únic també.
Disfrutaran d'un bon via crucis i d'un poble molt acollidor, doncs si volen venir, que no vinguin a l'hora que comença el Via Crucis, que vinguin a passar el dia a Sant Hilari i que voltin per aquí i que vegin una mica el nostre entorn i que vegin una mica com està tot plegat.
Per tant, si voleu anar a Verges, si voleu anar a Sant Hilari i Sacalm, a veure tots els actes que s'hi fan durant Setmana Santa, de veritat que val la pena viure-ho, eh?
També a Tarragona.
I arreu de Catalunya, eh?
Sí.
Esparreguera, Olesa, a Llinars del Vallès, on s'hi fa també una passió una mica diferent, en vam parlar en aquest
Súria,
programa.
A Súria, que fan caramelles.
A Súria, que s'hi fan caramelles, són molt xules.
A Calaf, també. A molts de llocs,
Tot arreu, tot arreu. Ruth, què? Què faig?
Bueno, anem a Setmana Santa i després tornem.
Amb què?
Amb un altre reportatge.
Ah, dic, si cola, cola. Doncs aquí t'esperarem a la caravana per rebre un altre reportatge. Que vagi molt bé, Ruth.
Igualment. Adéu-siau.
La caravana, un programa sobre rodes.
L'hora del videojoc, amb l'expert Rafa Laguna.
27 minuts que passen de les 5 de la tarda i sí, cada dijous connectem a través de Twitch, a través del seu canal de Twitch, @RafaLaguna amb dues os, amb Rafa Laguna, desenvolupador de videojocs, professor universitari de cicles formatius a ENTI i creador de contingut a Twitch i a YouTube. Perquè ens apropi doncs no només les novetats que hi ha respecte als jocs i als videojocs, sinó que ens expliqui una mica tots aquells que hi ha sobre la taula ja i que podem jugar-hi. Rafa Laguna, què tal? Bona tarda.
Molt bé, com estem?
Mira, fent ràdio.
Avui m'has pillat una miqueta així, no estava ballant.
Què vol dir una miqueta així?
És que estava parlant amb la gent del canal, estava parlant aquí, i de sobte, que comencem jo.
Ara.
Bueno, m'he assegut així com si no passés res.
Exacte. Per cert, bona tarda, bones tardes a tota la comunitat que tens, Rafa, ja comentant per aquí en el teu canal de Twitch. Ja ho sabeu que podeu seguir aquesta secció també a través del seu usuari de Twitch, com dèiem, @RafaLagun. Rafa, avui m'han avisat que ens portes jocs psicodèlics i satisfactoris. I el primer que he pensat és, m'ho haurà d'explicar molt bé, això.
Sí, sí, sí. Més que res perquè també és un tema que m'he tret una miqueta de màniga.
Amigo.
És a dir, com a concepte... Clar, clar, clar. Com a concepte, un joc psicodèlic què és, no? I satisfactori... I... Doncs mira, jo anomeno jocs psicodèlics i satisfactoris a un tipus de joc molt concret, com ara veuré, ¿vale? Però, primer de tot, voldria dir que psicodèlic és més que res... aquells jocs que trenquen algunes concepcions de temes de disseny, de mecàniques, d'estil gràfic, coses que generen mons que fins a aquell moment eren inimaginables o en l'entorn de videojoc només poden tindre cabida, perquè, per exemple, hi ha jocs que moltes vegades entenem el joc com una cosa que sigui similar a la televisió o al cinema, i gràcies a aquest tipus de jocs veiem que no és així. Veiem que es creen infraestructures, que es creen universos que només tenen sentit en el món de la jugabilitat. I precisament és això del que vull parlar. Aquest tipus de psicodèlia, aquesta... Bueno, saps els Beatles, no? Això que deien la psicodèlia, no?
També sí,
dels 70, dels 60, que la gent començava a crear mons molt estranys, que fins a aquell moment eren totalment desconeguts, perquè precisament era algo sortit d'aquell moment, no? Doncs, ara, com veureu, parlarem d'aquest tipus de jocs que, per altra banda, ens ensenyen a sortir-nos de les fórmules clàssiques. Els jocs psicodèlics són jocs que experimenten amb conceptes, i això et poden ensenyar tu també a fins i tot de qualsevol cosa treure un joc o una història interessant. Hi ha jocs que s'han fet a partir d'una rebanada de pa, és a dir, és una llesca de pa.
T'has dit, en sèrio, això?
Sí, 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 hi ha un joc que no és dels que parlaré, perquè no m'acaba d'agradar com a satisfactori, però hi ha un joc que ets una llesca de pa, literalment, i t'has de moure pel món com una llesca de pa i has d'intentar arribar a la torradora i jo què sé. Hi ha un altre, que l'he ensenyat avui en directe, parlant del concepte, que ets un espagueti, ¿vale? En aquest cas són dues coses que has de menjar, però... Un espagueti. Ets un espagueti que va pel món i tens que anar fent puzzles i tens que anar resolvent. Doncs ets un espagueti, saps? I has de fer les coses així. Doncs aquest tipus de psicodèlia és el que estic
Boníssim.
Jo pensant.
Rafa, de seguida ens proposes aquests jocs. Abans sí que et vull preguntar, perquè quan parlem de jocs psicodèlics, segurament la gent, o jo mateix que no en tinc ni idea, tenim al cap que són jocs en els que hi juguen molt la gent jove, i no només la gent jove, sinó com més jove, millor. Això és real?
Doncs, mira, jo diria que no, perquè hi ha una cosa que siguin jocs estranys, o jocs amb un sentit de l'humor molt de la generació en la que estiguis, però moltes vegades aquest tipus de jocs són jocs que conjuguen amb la cultura general i no només pop, és a dir, no la cultura del moment. Però, per exemple, ja veureu, hi ha jocs que, tots els que veurem, són jocs de puzzles, per exemple. Són jocs que hi ha molt de com resoldre aquesta situació. I són temes bastant atemporals, en alguns casos, i fins i tot no atemporals, perquè no tenen cap tipus de sentit. Sí que és veritat que moltes vegades, des de fora, alguns d'aquests jocs que us mostraré tenen un aspecte un tant... infantil, perquè són molt coloristes. Però també això ho té la psicodèlia. La psicodèlia, als anys 70, era molt colorista. Era brutalment colorista, tant que precisament per això se'n diu psicodèlic, no? Que t'altera els sentits. I en aquest cas són acídics psicodèlics, perquè m'agrada dir-lo, vale? Però realment seria una miqueta més...
Acídics psicodèlics, perquè m'agrada dir-lo, vale?
Més, com hem dit
realment
abans,
seria una miqueta...
Més, com hem dit abans, no sé. Però, bueno, també hi ha l'altra part, com t'he dit, el tema de que siguin satisfactoris. I aquests jocs són satisfactoris similars al que serien, jo què sé, amb un paper de bombolles...
Com?
Ja tenia preparat, vale?
Mira, ara ens està ensenyant a través de Twitch el...
Efectos especiales.
Efectos especiales.
Però, bueno, aquí ja el tenim. Ara l'he trepitjat amb la... Espera. Bueno, l'he trepitjat amb la...
S'ha escoltat, Rafa.
Doncs el tema és que, doncs, aquest tipus de satisfacció, saps quan tens el paper de bombolles i l'has d'apretar i quan explota una és aquest moment... Doncs aquest tipus de satisfacció puntual que s'acaba en algun moment. I tu has de mesurar, perquè si ho fas tot de cop, et quedes sense. Doncs aquest sentiment de satisfacció del que parlaré ara. Jocs que són finits, és a dir, que s'acaben, vale? que són aventures, que són històries, que s'acaben, que són molt satisfactòries per com és la jugabilitat, i que, a diferència d'altres jocs que també estan dissenyats al voltant de la satisfacció, com per exemple, jo què sé, el Candy Crush, o fins i tot jocs d'escurabutxaques, aquests són infinits i poden generar cert tipus d'addicció o fins i tot, doncs, que no te saps justificar. Al final, és el que succeeix amb aquests jocs. Doncs aquests jocs que jo et dic són satisfactoris i, a més, són finits, amb la qual cosa són ideals per passar, potser, jo què sé, una bona tarda o un cap de setmana, potser sense parar o no, perquè t'ho pots dosificar. I, bueno, això, en definitiva, és un terme psicodèlics i satisfactoris que m'ho he inventat, però crec que s'adapta bastant bé al que vull parlar.
Que van al dedillo, com deia aquell. Sí. Vinga, va, doncs, comences a recomanar alguns d'aquests jocs que ens portes avui.
Sí, mira, volia recomanar, el primer de tots, un joc que ja pel nom és una miqueta estrany, no? Un joc que se'n diu Henry Halfhead. Henry Halfhead, o Henry mig cap, és literalment un personatge que és mig cap, és només del nas cap amunt. I que com no tens cos, doncs has d'anar doncs, com transformant-te en altres coses, posseint o adaptant-te a altres objectes. I amb els diferents objectes que vas intentant doncs, ficar-te dintre per transformar-te en ells, has d'anar resolent puzzles.
Boníssim.
És un joc molt maco, el concepte és... No és que sigui molt innovador, però sí que ho és tal qual ho han fet. Artísticament és un joc preciós i, com ja dic, és mig cap que va posseint o que va ficant-se dintre d'objectes per resoldre puzzles. I hi ha tants objectes, però tantíssims, que et sorprèn cada vegada que passes una pantalla o que fas algun tipus de puzzle.
Per cert, ho recordo una vegada més, perquè si seguiu en Rafa a la una a través de Twitch, podreu veure una mica els jocs dels que estem parlant, perquè ens els ensenya en pantalla. Segon joc que ens portes avui, va.
Mira, el segon joc se'n diu Loco Roco. La idea és un joc que va sortir a PlayStation Portable, al PSP, fa uns bons anys, eh? Potser fa uns més de 10 anys, fins i tot diria 14-15. Loco Roco va d'unes esferes, que són com gelatinoses, que tu has de portar fins a un punt final, vale? Fins a un objectiu, un punt objectiu. Vale? És a dir, com al final de la pantalla. Però la gràcia...
Que són molt divertides, eh?
Són molt bones. La gràcia és que tu no ets la bola. Tu ets el planeta. Loco Roco és el planeta on viuen aquestes boles.
Bona.
I resulta que doncs, venen uns extraterrestres que se les volen emportar i tu com a planeta les has de defensar. Aquestes esferes que tenen ullets i que es mouen com una manera molt genetinosa, cada vegada que toquen una altra boleta d'aquestes, cada vegada que un Loco Roco, bueno, una bola, que jo els dic Loco Roco, però realment com dic el Loco Roco és el planeta. Quan una bola d'aquestes toca una altra, s'uneixen a una bola més gran. ¿Vale? Les boles aquestes no es poden moure, només tu, com a planeta, que va girant per anar posant les diferents esferes. Doncs clar, si el planeta va girant, la inclinació de l'escenari canvia i llavors les boles doncs, van cap a un costat o com a l'altre.
O sigui, tot depèn de la inclinació de la pantalla, eh?
Exactament, de la pantalla. Boníssim. Del planeta, exactament. Sí. I les boles, clar, les boles van movent segons aquesta inclinació. És molt bonic, és molt divertit, és potser un dels dissenys més macos en tots els sentits que podeu trobar, i ara, així com vaig dir, va sortir per PSP, però hi ha un remaster, va? Una nova versió per PlayStation, va? És a dir que si teniu PlayStation avui dia podríeu jugar al remaster de Loco Roco, que jo us ho recomano perquè a més s'ha adaptat al moviment, crec recordar que s'ha adaptat al comandament, al sistema de moviment del comandament.
Mira, hi ha usuaris que ho van comentant tot plegat, un que comenta que és superfan, diu Loco Roco i Patapon, els millors jocs de PSP. No sé si estàs d'acord,
sí,
Rafa.
Sí, un dia parlarem de Patapon, que és un joc musical, sí, vale, el que tu portes com un petit exèrcit de petits... ninots, que només tenen un ull, que va amb un ritme de música. És a dir, tu els hi dones com instruccions seguint el ritme de música. És molt interessant, i un altre dia en parlem de... Però sí, totalment d'acord. Són dels millors jocs que pots trobar a aquesta consola.
I encara tens un altre usuari que diu que li recorda, aquest que ens deies, aquest Loco Roco, li recorda a un altre joc que es diu Wall of Goo.
Sí, de fet, Wall of Goo és un joc que va sortir... És un dels primers jocs indies. Un dia parlarem dels jocs indies, vale?
Boníssim.
És un joc indie... que va sortir, ha estat per totes les plataformes, però avui dia el pots trobar de manera molt econòmica, doncs, a Switch, crec jo que també està. I és un joc de puzzles que, doncs, ets com... Crec que tu controles uns cers que són com si fossin de benzina, de petroli, i has d'anar també, doncs, movent l'escenari, fent ponts i coses així perquè arribin al final. Sí, aquest és molt maco, World of Goo. Com dic, va sortir, doncs, quin any? 2008. Aquest va sortir el 2008 i també té un estil artístic molt, molt interessant.
Vinga, ara sí, anem al tercer joc que ens portes avui, Rafa.
Mira, aquest se'n diu Donut County. Com country, però sense la R. Donut County. Literalment, tu ets el forat del terra. Ets un forat al terra.
Com?
Ets un forat molt petit al terra, vale? que es va movent per l'escenari, sí, i cada vegada que cau dintre una cosa, jo què sé, per exemple, ets molt petit, doncs cau una formiga, et fas una miqueta més gran, i quantes més coses van caient dintre teu, més gran es fas. De tal manera que al final pots anar agafant coses més grans encara. Vale? Aquest joc està inspirat precisament en el joc que parlarem després, que és el meu favorit, l'últim joc d'avui, que és el que per mi és el que va definir aquesta psicodèlia satisfactòria. Però en aquest cas, el bo que té també aquest joc és que, a part de ser molt boig, és un forat al terra que es va xuclant tot el que té davant, vale? Tot aquest sobre, millor dit, i que va creixent segons el que vagi xuclant. És que té una història molt divertida en aquests, un, com se diu, un mapatge, el...
Home, ho deixarem amb un mapatge perquè ara em faràs buscar-ho i no tinc ni idea.
Que té os rentador.
Sí, senyor.
Os rentador, mira, no sortia. Ets un os rentador i va explicar una història, com si fos així una història, doncs, que li ha passat a ell i la seva experiència amb els forats aquests i com controlar els forats, i és una bogeria molt divertida. Com dic, tots aquests jocs són per tots els públics, són molt divertits, i aquest és de, doncs, una bona tarda, però són jocs curts, aquest és un joc molt curtet, però bueno, aquest una tarda i mitja te l'acabes acabant, i està per, doncs, per PC, Nintendo Switch, PlayStation, Xbox, Android i també iOS, i també el podeu trobar a mòbils.
Per tant, a tot arreu, eh? I ara sí, anem a l'últim joc, que em dius que és el teu joc preferit, eh?
Sí, és un dels meus jocs preferits, però és un dels top. Aquest se'n diu Katamari Damacy, vale? El nom ja té una miqueta... És una miqueta estrany, Katamari Damacy. És un joc, com dic, és el precursor d'aquest concepte del psicodèlic satisfactori, perquè consisteix en que, imagina, la història és el teu pare, el teu pare, el rei del cosmos, el teu pare és el rei del cosmos,
vale?
I una nit de borratxera es carrega tots els estels que hi ha al cel, sense voler. Se despista...
Sense voler,
Mira, aquí a pantalla esteu veient el rei del cosmos, vale? Sí. És a dir, sí, aquest és el rei del cosmos, aquest gran d'aquí, i és el teu pare, vale? Tu ets el príncep, que és aquesta coseta verda d'aquí, del que tenim a pantalla. Doncs tu, com a príncep, pues, a pechugar, i el teu pare diu, pues ara lo reparas tu, mira, que jo soy el rei.
Vinga.
I el que et dona és un katamari. I què és un katamari? Una katamari és una esfera a la qual tot el que toca es queda enganxat.
Val. Val.
I la idea és que comences amb una esfera molt petita, molt petita, molt petita també. Mm. Amb la, que només pot enganxar doncs, migues de pa o clips o una goma. O... La idea és que quan més enganxes, més creix i més coses grans pots anar enganxant. ¿Vale? No, la història és que tu, amb el katamari, has de crear de nou el cosmos, has de crear de nou les estrelles. I aquest joc consisteix en això, anar fent més gran el katamari i anar enganxant coses més grans. Però això no acaba aquí, sinó que el tema és que hi ha vegades que hi ha nivells que tenen un tipus de, diguem-ne, repte, no? Per exemple, has d'agafar només animals amb plomes. Uh-huh. I quan has agafat tots els ànecs, el que sigui, l'envien al cel, aquest katamari, amb tot de... i és la constel·lació de, jo què sé, d'un animal alat, el que sigui, no? La constel·lació de l'ànec, o el que sigui. Has d'agafar només cotxes, i has d'intentar agafar només cotxes, coses d'aquest estil. Uh-huh. És un joc que, de veritat, és molt divertit, té un humor molt boig, bueno, només amb la premissa ja us podeu imaginar. És, de veritat, és un dels més amables que podeu jugar. I ara mateix, també hi ha totes les consoles, PC, Nintendo Switch, PlayStation, Xbox. També és un dels jocs més macos per jugar amb una altra persona, perquè quan has acabat tot el joc et deixa jugar... No sé si ara... No crec que està això activat des del principi. Pots jugar amb una persona també amb tu. Uh-huh. Portant el katamari, és a dir, dues persones portant la mateixa bola, és una locura, però boníssim. Es pot fer, i com et dic, va iniciar tot aquest concepte de jocs que exploraven l'abstracte, ¿vale? Que exploraven idees boixes, coloristes, i que, per cert, encara que no ho estem escoltant, la banda sonora és potser una de les millors bandes sonores del videojoc que ha donat mai. Té jazz, té pop, té funk, té ritmes africans, té de tot, i està fet amb molt de gust. De veritat, proveu Katamari Damacy, Reroll, se'n diu, Katamari Damacy Reroll, ara a totes aquestes plataformes.
Ja mira, Rafa, només escoltant, que és un dels jocs preferits de Rafa Laguna, aquest Katamari Damacy, ja sé què fer aquesta Setmana Santa, saps el que et vull dir? Rafa Laguna, desenvolupador de videojocs, professor universitari de cicles formatius a ENTI i creador de contingut a Twitch i a YouTube, el podeu seguir amb aquest arroba Rafa Laguna, amb dues os. Moltíssimes gràcies, com sempre, a tu i a tota la teva comunitat. Que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Ens veiem.
Ràdio Estel. El programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa el trobes a Ràdio Estel sense distància. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, 45 minuts per conèixer una església viva oberta a la persona, a la societat i al món, amb entrevistes i seccions sobre litúrgia, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. També amb l'última hora sobre el Papa Francesc. T'esperem cada dia a les 6 de la tarda a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio. Sostenibilitat i música, amb Aixa Miró.
Va, un minutet que ha passat a 6:45 de la tarda. A veure aquestes dents? Sí, magnífiques, com sempre.
Sí?
El somriure més bonic de Catalunya, que ja el tenim a la caravana de Ràdio Estel.
Ai, Joan, sempre em fas riure molt, eh?
Mira.
Quin guai. Escolta, començar la tarda aquí és fantàstic.
Sí, estem sempre de bon humor.
De bon humor. Això,
veus?
Això,
passi el que passi, tu, escolta'm.
Perfecte, positius.
Què ens portes avui?
Pues avui porto música. Parlem de sostenibilitat, però sobretot... La protagonista és la música. I la veu d'aquesta excel·lent dona que tenim aquí al costat, que ens farà vibrar amb la seva música i ens interpretarà temes com aquest, que és amb el que es presenta.
Som-hi.
Se pasaron por alto las cosas que eran importantes. No supimos quedarnos descalzos, disfrutar como antes y ahora que ya no nos vemos, ahora sé.
Escolta'm, però quina veu.
Quina veu, eh?
És deliciós, això, eh?
Oh, és fantàstic.
Sí.
Pues amb aquest tema, la meitat, presentem aquí a la Carla Haberneyer, mm-hmm, amb el nom artístic de Carla Meyer. A casa seva sempre tocava instruments de música i, animada pel seu pare, doncs va començar a fer cursos i tallers d'educació vocal. A l'any 97, doncs, comença la seva primera aventura amb una banda de veritat, i el 2001 comença a treballar en un bar musical, Underground, ah, ja sé, ho he dit bé, això, on comença a cantar en solitari temes d'Aretha Franklin, bueno, Bruno Mars, bueno, al·lucinant. I el 2014 comença, doncs, el Happy Rock, no? A treballar a Happy Rock, i llavors comença a fer, a programar concerts amb diferents bandes. El 2016 ja és com un artista d'aquestes de l'elenc, no?, del Hard Rock Café que tenim a Barcelona, un lloc meravellós, i res, a poc a poc comença a tenir la seva pròpia banda amb diferents estils, el rock, el funk, i entra al concurs del Oh Happy Day de TV3.
Ja deia jo, dic, espera, això?
Ara
és que
diràs...
entrat per l'estudi, no m'he atrevit a dir-li, anava a dir-li, em sones d'algú i no sé de què, em sones d'algú i no sé de què.
Ostres, mira,
ja
doncs,
tenim, ja està,
aquí,
ja està,
ja la tens fitxada. I la Carla ja s'estrena com a compositora, lletrista, i ja no ho deixa mai, ja és la seva part, forma part de la seva vida, del seu ADN. I el 2001, doncs, comença aquesta carrera en solitari, amb gran empenta, amb singles ja que ella mateixa ha composat, mm-hmm, amb de la mà de l'Ander Peters, no?, i de la Núria Azouzi i la Rosa Martínez, que són aquí uns supercracs, perquè han portat molts famosos, no?, donant, ajudant a sobresortir molts famosos. Uh-huh. I res, surt amb un single molt bonic que es diu Molt Més, La Meitat, que és el que m'acabem de sortir, sí, a escoltar ara, i Call Me. I res, i ara comença ja també a fer de e-manager musical, que vol dir que, no?, ajuda a fer tots aquells continguts de llançament de la carrera musical d'aquests joves i dels que vulguin fer en format
Déu-n'hi-do,
digital.
Déu-n'hi-do.
Vaya carrerón, Carla. Com estàs?
Molt bé.
Hola,
benvinguda.
Carrerón perquè són molts anys, eh? Ara heu dit el 97 i digo... Ai.
Ah, quant de temps.
Ha fredat, eh?
Ui, espera't.
Bonica, com et defineixes?
Com em defineixo? Primer, com a dona. Què tal?
Bé.
Soc mare, també. I després, jo crec que una peleona. Soc una persona... M'he enfrontat a tot això sola. Sola vull dir que sempre em defenso com vaig sola a cantar i tot, uh-huh, això. Llavors, no sé, em considero molt positiva, molt treballadora i sempre amb somriure. Has dit el de l'Aixa, i jo crec, sí, que amb això tenim una cosa en comú, que crec que el somriure t'obre portes.
Sí, eh?
Sí. Fa tot fàcil, no? És com més fàcil.
I Carla, com defineixes la teva música?
La meva... He intentat que sigui... que tingui missatge, perquè així també entenc la meva feina. Si no intentes transmetre alguna... Si no transmetes alguna cosa o remou alguna cosa, no té sentit. Llavors, pot agradar més o menys l'estil, però sí que intento que tingui missatge.
Entrant al món de la música, dels concerts a la nit, deu ser difícil, no? O té la part bona i si la té la part dolenta, també, no?
Sí, és una elecció. Dic que és una elecció de vida. No és gens... A veure, per mi és encantador, és una meravella, però és veritat que quan portes tants anys i ara ja comença a dir... Són deshoraris, treballes en festes... Això és, el més complicat. Si tens fills, doncs, bueno, et perds algunes cosetes, però guanyes d'altres, i és que tu durant el dia el tens lliure. Per tant, clar, pots dinar amb ell, els pots portar a l'escola, que hi ha molta gent que no pot, i pots tenir sobretot el teu temps per tu, que no sempre és senzill amb segons quines feines. No?
Carla, deixa'm agafar el fil que ha tirat ara l'Aixa, perquè et deia... clar, començar una carrera musical no és gens fàcil, i quan t'ha preguntat com et definies, a mi m'ha agradat molt, perquè has dit, primer de tot, dona.
Sí.
És menys fàcil encara sent dona?
Mira, jo sempre dic que m'he sentit molt respectada, sempre, eh? Però sí que és veritat que, bueno, en aquest món hi ha molts...
És a dir, et dona la sensació que tu has hagut de treballar més que un home, per exemple?
Jo, en el meu cas, crec que no.
Bueno.
En el meu cas, crec que no. Jo no he notat mai aquesta diferència, i és més, he notat molt de respecte per part de tots els meus companys.
Carla, avui ens faràs, no?, ens acompanyaràs, farem aquesta volta per la música.
Sí.
La música sostenible, amb missatge, mm-hmm, amb, no?, un compromís amb el canvi climàtic, passar per diferents estils. Per on comencem?
Doncs mira, a mi, quan m'ho vas proposar, el primer que vaig pensar és en el Heal the World de Michael Jackson.
Uau, bona
perquè,
moda.
Sí, jo crec, una, quan la canto, és una cançó que tothom és com... No? Però no perquè la canti jo, sinó perquè encanta la cançó. I després perquè crec que el títol, que és cura, no? El món, uh-huh. és com... que sigui sa. I no sé, de seguida que m'ho vas dir, em va venir aquesta cançó al cap.
Som-hi, doncs?
Vinga, va.
There's a place in your heart and I know that it is love. And this place could be much brighter than tomorrow. And if you really try, even there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space to make a better place.
Oh, wow.
Heal the world, make it a better place. For you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me.
Però quina meravella.
Oh, quina...
És però fantàstic. Quina meravella.
És única, eh? Ai, que bonica.
Ara t'ho dic que m'has transportat a un lloc. Jo sóc molt, molt, molt fan del McLaren, que
sí?
li agrada molt Michael Jackson,
sí?
i va fer un espectacle només de Michael Jackson.
Uh-huh.
De fet, jo crec que en els seus espectacles sempre usa aquest Heal the World,
sí.
i m'has portat cap allà directament.
Ah, que bé.
És magnífic.
Bueno, i té un museu a casa seva.
Sí, senyora.
Tremendo, eh?
Sí, 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 és una passada.
Vaig veure la tele i dic, hola, quina passada.
Hi ha més, però, eh?
I tant. Quina història té aquesta cançó?
Doncs aquesta cançó a mi m'ha agradat perquè, a més, va muntar una fundació que té el mateix nom i que ajuda els nens a... amb més problemes, potser, però sobretot que potenciïn aquestes habilitats que tenen
uh-huh.
i que les aprofitin, que això és algo que jo crec que s'està fent molt ara, no? Es comença a mirar en què és bo una persona, en què és bo el nen, i uh-huh. potenciar això. O sigui que un lluitador en aquest sentit.
Som-hi amb la segona?
There comes a time when we need a certain call, when the world must come together as one. There are people dying, oh, and it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can go on pretending day by day that someone, somewhere will soon make a change. We are a part of that great big family, and the truth, you know, love is all we need. We are the world, and come on. We are the children. We are the ones that make a brighter day. So let's start giving. There's a choice we're making.
We could do that.
We're saving our own lives. It's true, we make a better day when you and me.
Deixa'm fer-ho, que si no moro. Bravo!
Ai, que bonica, quina cançó més
preciosa.
Maca.
Sí. Que bèstia.
M'estic contenint perquè no
però
vull cridar
bèstia.
Aquí.
Jo tinc una petició.
Ah, sí?
Sí.
M'encanten les peticions. Sí, sobretot si les sé.
Sí, home, i tant que les saps. Mira,
vale.
En saltem una i anem a la següent. Que és...
Vinga, va.
Of green red roses too, I see them bloom for me and for you. And I think to myself, what a wonderful world.
Està cantant tothom.
Està, és molt bonic, això, eh?
I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day and the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world.
Ai, estava esperant, no, això, mica... estava esperant, estava esperant.
Perdó, perdó, perdoneu, perdoneu. M'he emocionat, m'he emocionat. Et proposo una altra cosa,
vale, vinga.
Carla. I marxem així, eh?
Vinga, va.
Marxarem a ritme de Moving, avui, et sembla, això?
Vinga, va.
Sí? Som-hi a Moving?
Vinga. Va. Ole, vinga, va. Ara sí que hem de cantar tots, eh? Hey! Let's get started. Som-hi, som-hi.
All the people moving. One move for just one dream.
Tu no deixis de cantar, eh? Veuràs que jo xerro, però tu no deixis de cantar. Nosaltres, amb la caravana, que hi tornem demà a les 3 de la tarda. I marxem així, a ritme de caravana, amb aquest moving de la Carla, que és impressionant.
Tiempos de pequeños movimientos, movimientos en reacción. Una gota junto a otro oleaje, luego mares, océanos.